Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues. Com esteu?
Benvinguts a En Clau de Fraternitat.
Aquí estem, disposats a viure aquesta estona per compartir coses interessants que ens parlen de fraternitat.
Sí, és així, Amparo, però saps una cosa? Mira, jo vaig sentir una vegada que per entendre bé una cosa, per aprendre alguna cosa, si la vols aprendre, cal que t'expliquin bé, perquè si no...
Clar.
Malament. Però, si la vols comprendre fins al fons, convé també que te n'expliquin la contrària, perquè d'aquesta manera és com si ho entenguessis per contraposició.
Ja
llavors
t'entenc,
que ho entens de veritat fins al fons.
Sí, ja t'entenc.
Sí.
I
per què dic això?
Bueno,
doncs sí, bé, ho dic perquè si nosaltres mirem de parlar de fraternitat, com estem fent, no?, de relacions fraternes al si de la família humana, doncs avui una miqueta parlarem també del contrari. És a dir, no de fílies, sinó de fòbies. I, naturalment, també de la clau per superar-les.
Doncs em sembla molt interessant, Lluís, tot això que dius, però dic jo que això ho farem després de sentir a l'Antoni Pedragosa.
Sí, oi? està clar. És ell qui ens introduirà també, d'alguna manera, el tema. I li dona pas al nostre temps de so, el Toni Huguet.
Aleshores, endavant, Tonis.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. El desplaçament de poblacions no és un fenomen nou, sempre s'ha produït. El que potser sí que és nou és la intensitat d'aquests desplaçaments, la gran barreja de pobles, de races, de costums, de religions, que abans no s'havia vist mai. I els llocs que tenen un cert atractiu, ja sigui per les possibilitats de feina, ja sigui per el clima, per les possibilitats d'acollida, aquests llocs reben un gran flux de forasters. El cert és que no tothom està convençut de que aquesta diversitat sigui un fet positiu, perquè una societat homogènia, mateixa raça, mateixa llengua, mateixa cultura, mateixes costums, sembla que allà dintre ens hi trobem com més còmodes, perquè els referents semblen més sòlids i ens hi trobem com més segurs, però és una seguretat falsa. És una seguretat falsa perquè el món no és homogeni, sí que no, el món és divers. Alguns es pregunten, què serà de la nostra identitat? No quedarà diluïda al mig d'altres identitats? Què seran dels nostres costums, de la nostra llengua, de la nostra religió? No quedarem en minoria i caiem en el pessimisme i optem per el pitjor dels camins, la fòbia a tot allò que és diferent. I potser atiats pels atemptats terroristes d'uns grups radicals, optem per una injusta generalització, la islamofòbia, com aquell sentiment d'hostilitat cap a l'islam i, per extensió, els musulmans, considerant que l'islam és inferior a la cultura occidental per considerar-lo més primitiu, més irracional, més sexista. No cal dir que aquest raonament és totalment visceral i no s'ajusta a la realitat. El fet de que el món no és homogeni, sinó que és divers, no l'hem de veure com un problema. Al contrari, que l'hem de veure com una gran oportunitat, més positiva i enriquidora. Estem vivint un moment històric que no el podem desaprofitar. Exigirà creativitat i coratge per fer de la diversitat un espai de respecte i de diàleg. No serà temps ni de proselitismes ni de conversions, si aquestes venen benvingudes, però no serà aquest l'objectiu. L'objectiu serà conèixer-nos i establir un marc de confiança i de col·laboració per crear vincles d'amistat i d'ajuda, perquè totes les religions tenen un component ètic i de comportament i és en aquest espai on podrem veure aquells valors que compartim amb les altres religions. Per la nostra part, només cal que siguem genuïnament autèntics defensors de la justícia, de la fraternitat i de la pau. Amigues, amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Avui, la clau del dia la tens tu, la tinc jo.
La tenim tots, Amparo. La invitació és, sigues la clau, be the key.
Aquesta és la invitació que un grup de joves entre 18 i 25 anys que han llançat la iniciativa Be the Key per acabar amb el discurs d'odi contra els musulmans, l'islamofòbia, dins i fora de les xarxes socials.
Sí, i per parlar justament de Be the Key, tenim avui als estudis de Radio Estel a la Paula Cid, una de les iniciadores d'aquest interessantíssim i original projecte. Molt bona nit, Paula.
Bona nit a tots dos.
Bona nit, Paula. I gràcies per estar aquí, sí. Bé, explica'ns per què neix aquest projecte i per què heu agafat, no sé, jo dic aquesta metàfora, no?, una mica de la clau. Per què neix Be the Key?
Doncs aquest projecte neix del voler combatre l'odi a les xarxes, ja que avui dia les xarxes han arribat a tothom, vivim en un món molt globalitzat, en el que cal respecte i una actitud positiva, en un context de postveritat i odi. I llavors hem agafat la metàfora de si és la clau, be the key, en anglès, ja que volem creuar fronteres i arribar a tothom, perquè la clau és una forma... amb la clau obrim portes, i les portes normalment estan tancades. Llavors, sigues la clau és que tu sigues la clau per obrir la porta per combatre islamofòbia, per combatre el fonamentalisme. I també, o sigui, les claus poden ser de diferents formes i de diferents colors. Com vivim en un món en el que no tothom és de la mateixa ètnia, no tothom té la mateixa altura, per exemple, no tothom... és a dir, cada un és únic i diferent i ens hem d'intentar incloure tothom, és a dir, l'integració en un món tan globalitzat.
Està clar, molt bé. A veure, hem dit que els iniciadors d'això sou un grup de joves, no? Entre 18 i 25 anys, més o menys. Però també sé que envieu missatges en diferents idiomes, no? També. Però, bueno, abans, quina és la vinculació entre vosaltres? Per què? Com us heu unit? Quin vincle hi ha entre vosaltres, entre aquest grup, no? Quin és el vincle?
Doncs aquest projecte naix de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i també és sponsoritzat per Facebook i per un grup que es diu Adventure Partners. I nosaltres, el nostre lligam és que tots estudiem. Som 7 estudiants que estudiem a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i cadascú estudia... No estudiem tots la mateixa carrera.
Clar, ja només per l'edat. Edat.
Sí, sí, sí. I som alumnes... Jo, per exemple, estudio Relacions Internacionals, després també hi ha alumnes de Periodisme, una alumna que fa el doctorat, després també hi ha gent de per exemple, des de primer de carrera.
Sí.
Fins a quart de carrera. I gent que... bueno, tenim dues companyes que estan estudiant fora d'Erasmus i han decidit seguir la campanya amb nosaltres des d'Itàlia, en el cas de la Judit, i des de Marroc, en el cas de la Júlia. I per això escrivim també en diferents idiomes, per poder abarcar el màxim àmbit possible.
Molt bé, molt bé. Per tant... una invitació a ser la clau molt, molt àmplia, no?
Sí.
Molt interessant. Escolta, una cosa, heu llançat aquesta, una campanya, jo diria, gràfica, no?, a les xarxes socials en el sentit de fotos, no? Fotos
sí.
De claus, fotos de claus. Segons el que has explicat, doncs ja té una lògica, no? Però
sí.
No sé, què preteneu amb aquesta iniciativa? Perquè jo dic, no sé, realment aquest és un camí per lluitar contra la islamofòbia o les fòbies en general.
Doncs a través de la metàfora Sigues la clau hem agafat tres de les xarxes més utilitzades actualment, que són Facebook, Instagram i Twitter. I, per exemple, a cada xarxa social tenim com... diferents mitjans d'actuació. Per exemple, Instagram, que suposo que és el que més heu seguit, tenim que la nostra campanya és que diferent gent d'arreu del món, diferents edats, bueno, sobretot joves, que som, diguéssim, la generació futura, els que podem... tenim la clau per canviar el futur, doncs volem simplement rebre fotos des de diferents llocs del món, tant sigui des d'Itàlia, França, Estats Units, Barcelona, Sevilla, qualsevol lloc. I simplement volem que ens arribin aquestes fotos amb un pany, amb una clau, i llavors les anem compartint a les xarxes socials i fiquem una publicació amb un post relacionat amb el... que pugui estar relacionat contra l'islamofòbia, contra el fonamentalisme, amb un rerefons, diguem-ne, humanístic. I llavors farem, quan acabi aquesta campanya, el 6 de juny, farem una exposició a la facultat amb totes les fotos que haguem recollit. Després...
Ja hi cabran.
Esperem que sí. Si no, les farem més petites i farem quadrets. I després, per exemple, en Facebook, doncs anem compartint TED Talks. No sé si coneixeu les TED Talks, que són petites...
Explica'ns, sí. Els oients, també. Sí, sí,
sí. Són petites xarles, com si diguem, de gent... de líders internacionals, d'empresaris, de gent d'arreu del món, que parlen sobre un àmbit del món, sobre una àrea concreta. I nosaltres hem agafat i hem compartit vídeos que parlen de la religió musulmana, de l'actualitat d'avui dia. Després també, des de Videki, hem creat, a través de frases cèlebres de, per exemple, Mahatma Gandhi, de qualsevol líder famós i de diferents religions, hem creat un paràmetre de frases de vida aquí i les anem compartint diàriament amb el nostre petit logo i després també tenim capacitat reactiva tant a Twitter com a Facebook perquè ens agrada estar al dia de l'actualitat i, per exemple, compartim diàriament pues, si passa a nivell tant nacional com internacional algun fenomen que ens ha xocat, pues, compartim i fem algun comentari. I, bueno, és bàsicament 5 cèntims del que fem.
Déu-n'hi-do. O sigui, estem fent moltes coses, però també fa poc, quin dia era? El 14 de maig, penso, no? Vau fer un esdeveniment, vau fer una jornada especial...
Amb la Míriam Hatibé.
Al plató de la Facultat Bancària,
sí,
no? Precisament. Escolta, com, què es deia? Be the Key Stories, no? Es titulava?
Sí, sí.
Com va anar això? Com
sí, era? Molt bé, va ser tot un èxit.
Que s'ho podria imaginar una mica, a veure.
Sí, vam estar molt contents. Bueno, el Be the Key Stories es pot dividir, bueno, amb dos... vam fer com dos events, però dins del marc de la campanya Be the Key, tots dos. Primer vam fer la presentació del llibre de la Míriam Hatibé, que és una activista musulmana.
Sí.
I amb un petit dinar col·loqui en el que vam incloure catering amb menjars de diferents cultures, vam incloure sushi, menjar halal, menjar català, per a poder-nos adaptar a tot el públic que vingués, ja que vam tenir públic de molta diversitat. Llavors, després de la presentació del llibre de Míriam Hatibé, vam procedir a l'event de Be the Key Stories, que va ser... Va ser en format tipus les converses del Banc Sabadell i teníem una presentadora, la Glòria Barrete, que ens feia preguntes a dos invitats i anàvem passant de dos en dos i anàvem tenint com un petit debat sobre l'actualitat i cadascú deia amb què es considerava ell ser la clau i per què era la clau per al canvi en aquest moment. En aquest món.
Molt bé, superinteressant. Has anomenat aquest llibre de la Míriam Hatibé, que ha estat una exitosa novetat editorial de Sant Jordi d'enguany, no?
Sí.
No sé si ens pots explicar una miqueta de què va aquest llibre. Ella mateixa el va presentar, no?, aquell 14 de maig.
Doncs, bueno, primer introduiré una mica la Míriam Hatibé, que actualment és analista de dades i és la portaveu de la Fundació IBN Batuta i membre activa de la comunitat musulmana. I ella és una musulmana nascuda a Lleida, per tant, ella és catalana, però ella, en el seu llibre, explica en primera persona la seva experiència de ser catalana, però també musulmana, aquí, a Catalunya.
Com es diu el títol del llibre? Que em sembla que no l'hem dit.
Mira'm els ulls.
Mira'm els ulls.
Sí.
Molt bé. I aleshores és una invitació a que ens la mirem als ulls, no?
Sí, i ella pretén explicar la seva experiència i explicar què és ser diferent i tenir una identitat plural. I llavors el que pretén ella és desmuntar estereotips sobre la diversitat i afavorir l'integració, l'assimilació, la tolerància i la convivència social.
Molt bé, Paula. Escolta, i tornant a la idea clau, valgui la redundància, si cadascú de nosaltres realment som la clau, o tenim la clau a les nostres mans, com diu el vostre lema, no? Diu, cadascú de nosaltres pot esdevenir clau per canviar el discurs i les actituds d'odi envers els immigrants, no? Doncs si és així, però què podem fer concretament? Perquè tot això és molt maco i és real, però quins gestos, quines coses podríem fer, quines accions concretes, tangibles podríem fer. No sé, somriure amb un... Per exemple,
ajuda'ns.
Vosaltres que heu estudiat una mica.
Doncs, a veure, jo no et puc dir que... O sigui, ni un lloc ni un moment adequat, sinó que dia a dia tu has de ser la clau, perquè el teu dia a dia es basa d'imprevistos, per exemple. I tu, per exemple, pots estar al metro i pots sentir algú que està discutint per raons d'ètnies o alguna cosa relacionada I llavors tu pots ser intolerant envers això i dir, ei, para. O sigui, per això no et puc dir que una acció concreta, sinó que ha de ser el teu dia a dia. O inclús, jo crec que té molt a veure aquí l'educació. L'educació és un factor que pot contribuir molt. I sobretot, per exemple, també a les xarxes, si com allà és on hi ha més odi, sí, i exposat, perquè està en paraules i queda allà gravat, tu el que pots fer és denunciar-ho o publicar algun comentari de dir, ei, pare, això no està ben fet, o simplement crec que s'ha de treballar el tema de no només... perquè nosaltres aquí, a Catalunya, per exemple, estem educats en un món occidentalitzat, sí, més europeu. I, per exemple, potser hem de treballar l'educació no només d'un món occidentalitzat, sinó de també treballar la part d'Orient i voler simplement conèixer l'altre, conèixer altres aspectes, perquè podem trobar moltes coses en comú i també podem comprendre altres formes d'actuar. Mm-hmm. I llavors, a part d'això, jo crec que ets tu, el teu dia a dia, i nosaltres, més els estudiants universitaris, que som com la clau per canviar el futur, d'intentar pues, treballar aquests aspectes.
O sigui, sobretot jo penso que és canviar l'actitud, no?
I sí, canviar.
L'actitud ja sortiran,
crec, no? Sí.
Les accions,
les coses,
no?
Que hem,
sí,
de fer, no?
Obrir més la ment, sí, no només amb, sí, aquest aspecte, sinó que amb tot en general, perquè una cosa va lligada amb l'altra, no? És com un cercle.
És el retroalimenta,
sí,
no? És un,
sí,
cercle,
sí, sí,
virtuós, no viciós,
sí, sí, sí,
virtuós.
Exacte, sí, 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 sí. Doncs moltes gràcies, Paula. Realment és per felicitar-vos per iniciatives com aquesta, no?
No, gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Imagina't, no. Trobo fantàstic que... O sigui, una prova de que cadascú podem ser la clau i que el jovent, com has dit més d'una vegada, és la clau del canvi. Una prova és això, que s'ho munten, s'organitzen i busquen els patrocinadors o qui l'empare, els mecenes, diguéssim, per tirar endavant projectes com aquest Videquí, no? Mm. I per descomptat, sapigueu que podeu comptar amb nosaltres, perquè precisament la línia del nostre programa també és aquesta, no?, de crear opinió pública a favor de la fraternitat universal.
Es diu clau, no? En clau,
en clau, en clau. És que ho veiem claríssim, sí, que havíem de...
Videquí!
Sí, sí, sí.
Doncs sí, sí, sí. I gràcies. Endavant i que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
El dia a dia de la fraternitat.
Bé, doncs avui tenim unes pincellades de fraternitat de contextos interreligiosos. I això ens fa pensar que si en aquests llocs és possible la fraternitat, perquè no arreu.
Per exemple, des de Belém, a Terra Santa, Nadine, una jove cristiana palestina, ens explica: és meravellós descobrir-se germans i germanes units per la fraternitat universal. Nosaltres vivim en un lloc on cohabiten tres religions i de vegades, desgraciadament, la convivència esdevé un conflicte. Per a crear una cultura del coneixement mutu i un espai per compartir, des de fa anys, amb un grup de joves organitzem durant el mes del Ramadan un sopar especial per als nostres amics musulmans, on, segons diuen ells, es crea una atmosfera acollidora, cuinant per a ells i amb ells. A través de jocs, presentacions, cançons i altres coses, podem conèixer millor les nostres cultures. En aquests anys hem involucrat més de 100 joves.
Bé, i de l'Índia, concretament de la ciutat de Pune, ens arriba aquest altre testimoni, que és de la Vishnu, sobre l'esport com a instrument per promoure la fraternitat universal. I diu així: vam organitzar un torneig de bàsquet amb joves procedents de diverses parts de la ciutat de Pune. L'esdeveniment, amb el títol Sport for Peace, va involucrar gairebé 300 joves i va permetre promoure els valors autèntics de la participació a través d'activitats esportives i fent veure, mostrant, la importància del joc net. Va ser una ocasió per demostrar que aquests valors són aplicables a la vida de cada dia i permeten l'obertura a la pau i la cooperació.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai.
Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
I tu, què hi dius, amic, amic oient? T'apuntes, o potser ja estàs apuntat, a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana?
Ja ho saps, la cita és per al proper divendres, d'avui en 8, el dia 1 de juny, amb dos moments. A les 20 hores, a les 8 del vespre, el concert a la Basílica de Santa Maria del Mar amb l'Orfeó Badaloní i l'Esbart Sant Jordi.
I a continuació, a les 21:30, és a dir, dos quarts de 10, el sopar, pròpiament dit, a la Casa Llotja de Mar.
No trigueu a apuntar-vos-hi, que només queda una setmaneta. Podeu demanar més informació trucant al 93-409-2770 o escrivint a lanit@radioestel.cat.
L'últim minut.
Amparo, ens dius quin és el pensament de l'últim minut d'avui?
Doncs diu així: tenir misericòrdia de nosaltres i dels altres. Atenció, que té molt de suc, això, eh?
I
tenir
tant?
Misericòrdia de nosaltres i dels altres.
Doncs bé, per treure-li tot aquest suc, escoltem el comentari de Chiara Lubich. No deixar al cor residus de judicis, de ressentiments, on poden incubar-se la ira i l'odi que ens allunyen dels germans. Veure tothom amb ulls nous, tenint al cor, en lloc del judici i la condemna, l'amor i la misericòrdia envers cadascú. D'aquesta manera, l'ajudarem a iniciar una vida nova. Li donarem el coratge per tornar a començar una vegada i una altra.
Amb aquesta idea de misericòrdia vers tothom, us diem bona nit, amics i amigues clauers.
Bona nit als nostres oients i fins al proper divendres. Us hi esperem.
Has escoltat En clau de fraternitat.
Ràdio Estel.